Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? No hi ha dubte que existeix una cultura urbana dels grafitis. L'artista més representatiu és Banksy. Les seves obres són reconegudes i han passat del carrer als museus. La nena que perd un globus en forma de cor o el manifestant que llença unes flors evidencien la facilitat de convertir aquestes obres en emblemes. L'art urbà existeix i està vigent, però una cosa són grafitis fets amb un sentit estètic i l'altra gambarrisme brut i molest, com els que trobem en semàfors, persianes de comerços, parets del metro, etc. Aquest gambarrisme també reposa sobre una cultura malentesa. Els seus protagonistes defensen el seu suposat art i es molesten quan es va a la seva contra i embruten la ciutat. Barcelona, recordem, és la capital del grafiti, malgrat la llei de l'any 2006, que ja multava amb 3.000 euros pintar al carrer. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, que tenim moltes ganes de cap de setmana i sobretot si és un bon cap de setmana el que ens espera. Doncs atenció, que serà de temps anticiclònic. L'aire fred de les capes altes atmosfèriques aniran en retirada i esperem un temps força estable, però això sí, amb la presència de núvols i boires. La temperatura, això sí, pujarà. I com és divendres, és obligatori sortir a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a aquestes hores de la tarda. Anem fins al Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara parlem d'algunes complicacions en aquesta xarxa viària. Comencem repassant l'autopista AP7. Hi ha un primer tram d'aturades anant en sentit sud, a sentit Tarragona, a retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Subirats. Hi ha un accident en aquest punt de Subirats. Aturades intermitents són en aquest tram de l'autopista AP7 en direcció sud. Molt més endavant, a l'altura de ja de l'Aldea, un altre accident. Aquest encara talla carril en direcció sud. Aquí hi ha cua, 4-5 quilòmetres de cua en aquest tram de l'autopista AP7 a l'Aldea, direcció sud. Repassem vies properes a Barcelona. L'autovia A2, a Cornellà de Llobregat, tenim un accident. Hi ha aturades puntuals, quilòmetre, quilòmetre i mig, sortint de Barcelona. I a l'extrem nord destaca la C58 carregada entre Montcada i el Nus de la Trinitat, de fet, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Acabem ara sí, a la C16, una manifestació, talla l'eix del Llobregat, aquí a Balsareny, en sentit nord, són desviaments per l'interior de la població. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I nosaltres aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra posarem ara el focus en els interins. Atenció, perquè ja ha hagut un cop de la justícia europea a Espanya, perquè diuen que els interins de llarga durada s'han de convertir en fixos. Això ens ho explica d'aquí a un moment el company Ricard Álvarez i també parlarem amb l'advocat de la Fundació d'Interins.cat, l'Albert Martí.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El meu pare no plora mai i mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt, però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos. Ante tiempos difíciles, nada mejor que ayudarnos los unos a los otros. Por este motivo y la sencillez de Pinter y Pintegrán, tenéis, como siempre, nuestra ayuda para el pintado de nuestras piezas con pintura en polvo o líquida al horno. Gracias a todos por tanto y para tanto. Os lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
¿Estás listo para nuestro escándalo de precios en sofás, colchones, muebles, armarios y un sinfín de artículos para el hogar? ¡Hipoyagán! ¡Me llaman el rey! Sofá cheslón cama Terano a 545 euros. En Hipoyagán, calidad y estilo a precios escandalosamente bajos. Y paga en 12 meses sin intereses. Visítanos en Terrassa, Manresa, Granollers, Girona, Vila Nova y en hipoyagán.com.
El Hotel Eurostars Gran Marina abre sus puertas para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado de marzo y abril, a las 8:30, podrás asistir a un tributo a las grandes arias interpretadas en directo mientras disfrutas de un cóctel en un espacio exclusivo. Además, podrás completar la noche con una cena de lo más especial en el restaurante del hotel. Ven al Eurostars Gran Marina Hotel y vive una noche única.
Atenció, cop de la justícia europea a Espanya. Els interins de llarga durada s'han de convertir en fixos. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. I es tracta d'una sentència de gran transcendència, sobretot pel sector públic, on tenim aproximadament un 30% de temporalitat, que és, per cert, una de les més elevades de la Unió Europea. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, l'advocat Josep Jové ha explicat que ja fa molt temps que Europa va dir a Espanya que ens havíem de moure sobre el 8% aproximadament.
A l'any 99 s'aprova una directiva que és un acord entre totes les parts, és a dir, els estats, la Unió Europea i els sindicats, que diu que no pot haver-hi treballadors temporals a les administracions públiques més d'un 8%.
Durant aquests anys n'hi ha hagut d'altres de sentències en les que es feia un toc d'atenció a Espanya amb aquest tema, però és en aquesta darrera en la que ja no es vol deixar passar ni un dia més.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té feta una, té fetes diverses sentències dient aquest tema s'ha d'arreglar, aquest tema s'ha d'arreglar, aquest tema s'ha d'arreglar. I aquesta última és una mica més pujada de to, dient, tios, ja està bé.
Les preguntes que sorgeixen ara són com es pot regularitzar tot plegat i què passarà a curt termini amb els interins. A l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra, el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Jordi García Viña, ha explicat que després de la sentència, evidentment, sorgeixen les preguntes.
Avui per avui ningú sap què vol dir concretament el fer això. Tots han de ser indefinits, s'han de fer els concursos, s'han de fer les oposicions. Jo crec que aquí està el gran problema, a més, del cost econòmic i de les implicacions jurídiques que pot tenir aquesta sentència.
I, sobretot, com s'acabaran cobrint les places a partir d'ara?
El que no té sentit és que ens trobem a gent que es va incorporant a l'administració pública en aquest espai, diguem, intermig, no, que és fins que surt una plaça, yeah, fins que es convoca una plaça. Clar, aquí els que es trobem és que en moltes ocasions, quan surt una plaça i no la guanya la persona que és l'interí, clar, aquest interí es queda sense res. Clar. Bé, podrà tenir una indemnització, sí, sí, però no té la plaça, perquè la plaça l'ha guanyat algú que ha fet el concurs corresponentment i l'ha guanyat d'acord amb els criteris legals.
I és que amb la situació actual sembla que Europa ara podria arribar a retallar fons si Espanya no comença a actuar a curt termini.
Avui és un plaer saludar a Pau Albert Martí, que és advocat en funcions, bueno, especialista en aquest tema. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, ha hagut de ser els de la Unió Europea, la justícia europea, la que dictamini que aquí s'estava fent fatal, no, el següent.
Efectivament, ha sigut un nou pronunciament del Tribunal de Justícia Europea que ens recorda, doncs, que l'estat espanyol està incomplint sistemàticament la normativa de temporalitat que ens ve donada per part de la Unió Europea i, novament, doncs, recorda l'obligació que tenim com a estat membre doncs, de complir amb aquesta normativa i de, d'alguna manera, fer fixos als treballadors temporals en la mesura que no hi ha cap altra alternativa en l'ordenament jurídic intern doncs, que pugui protegir els treballadors en precari.
I per què s'ha continuat fent així? Si és, això no és, és sancionable, no? A més, imagino que molta gent que haurà posat denúncies, no? Per dir que estava passant això.
Sí, exacte. Bueno, és paradigmàtic, no? Perquè en el sector privat doncs, la sanció ja es va establir fa molts anys i és la conversió d'aquests contractes temporals en contractació estable, en contractació indefinida, però en el sector públic doncs, és una... Bueno, s'han oblidat sistemàticament d'establir aquesta sanció. Per tant, obliguen els empleats públics que tenen una relació temporal durant molts anys a instar demandes judicials perquè se'ls reconegui aquesta estabilitat, perquè dintre de l'ordenament jurídic intern doncs, no hi ha cap altra sanció. De fet, la Unió Europea ja va, d'alguna manera, requerir a l'estat espanyol i per això es van fer tot aquest procés d'estabilització doncs, per reduir l'índex de temporalitat, els efectes de no... que no perillés tot el mecanisme de resiliència i totes les bueno, els milions d'euros que venien de la Unió Europea.
Sí.
Però, clar, novament el Tribunal de la Unió Europea ens torna a recordar que aquests processos no sancionen i que, per tant, la directiva doncs, està incomplint i no hi ha una sanció efectiva, proporcional i dissuasòria per aquests empleats públics.
Jo m'imagino, Pau, que aquesta sentència judicial obligarà el govern a introduir canvis legals, no? I jo m'imagino que això farà que s'omplin el jutjat de demandants.
Efectivament, vull dir, la sentència de la Unió Europea és veritat que va dirigida als òrgans judicials perquè és una qüestió prejudicial, però sí que és veritat que de l'anàlisi que fa del sistema jurídic intern i, per tant, d'alguna manera d'explicitar doncs, que no tenim una sanció, doncs està interpel·lant clarament el govern perquè modifiqui la legislació i, de fet, també, d'alguna manera, està recriminant doncs, que la modificació que va fer l'any 2021 amb tots aquests processos d'estabilització doncs, no ha estat suficient i penso que és, diguéssim, que és una nova interpel·lació, potser ja més directa i més contundent perquè el legislador doncs, faci bé la seva feina, perquè entenem doncs, que el poder judicial no ha de fer realment aquesta tasca de legislar, per això està el legislatiu. I, en canvi, doncs sí que és veritat que el Poder Judicial, doncs, amb totes aquestes demandes que els empleats públics estan interposant perquè se'ls doni una solució, doncs en la mesura que l'ordenament intern no estableix aquesta, doncs és la fixesa que suggereix el TJUE doncs, la que haurien d'anar aplicant els tribunals interns perquè hi ha un buit normatiu. I per tant, doncs, sí.
La gent que ha anat denunciant, Pau, ha anat guanyant a les empreses o sempre han fet les triquiñueles perquè això no passés?
Bueno, fins ara s'ha de distingir doncs, el que són el personal laboral de l'administració, del personal funcionari. El personal laboral sí que se'ls reconeixia sistemàticament la situació d'abús quan portaven més de 3 anys ocupant una plaça vacant o bé quan hi havia qualsevol incidència en la contractació temporal, però sí que és veritat que la sanció, la conseqüència, no era la fixesa, sinó que era un punt intermig, un indefinit no fix, que ja la paraula fa fins i tot por d'escoltar-la.
Pues sí.
I, en canvi, en l'àmbit de la funció pública dels funcionaris costa que es declari l'abús i no hi ha realment cap conseqüència més enllà que els jutges declarin doncs, que aquestes persones continuïn treballant.
Què passa amb aquelles persones que s'hagin quedat fora i amb les seves indemnitzacions?
Clar, això és un altre punt important de la sentència, perquè el Tribunal Espanyol, que va elevar aquesta qüestió prejudicial, va preguntar precisament si les indemnitzacions eren una sanció o no. I també el Tribunal de Justícia Europea ha dit que la sanció de 20 dies establerta a la legislació interna doncs tampoc és una sanció. Per tant, ens trobem que totes aquelles persones que no han estabilitzat i que, de fet, doncs, tindrien dret a aquests 20 dies d'indemnització, malgrat quedar-se sense feina, doncs podria ser que aquestes persones reclamessin o bé el seu reingrés com a personal fix o bé fins i tot una indemnització addicional que, per tant, podria posar doncs, realment en risc l'estabilitat pressupostària perquè són milers i milers de funcionaris en aquesta situació.
Ara l'objectiu, imagino, és tramitar aquesta proposta de llei d'estabilització dels interins del sector públic català.
Bueno, aquí hi havia una llei de la CUP, de fet, li diem així perquè van ser els que la van proposar.
Sí.
I, de fet, aquesta llei va quedar paralitzada quan es va aprovar la llei 2021 i doncs probablement aquesta llei hauria de tornar-se a reobrir al Parlament de Catalunya, perquè si en aquell moment ja teníem clar que era la solució, doncs ara jo crec que el Tejuens ens ho ratifica i seria una bona oportunitat de recuperar aquesta llei i que el Parlament doncs tornés a posar-la sobre la taula. És veritat que ara amb l'anunci de noves eleccions doncs això també ens posarà aquest debat,
sí,
però és probable que amb la nova legislatura doncs aquest tema es pugui o jo crec que s'hagi de tornar a recuperar.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de tot plegat i, com deies tu, la paraula interí és com, queda com, no sé, no? Una paraula com lletja, no? No deixen de ser treballadors. A vegades hi ha gent que pensava que un interí és una persona, no sé, amb una sort impressionant, no?, de poder treballar en un organisme oficial, però no, era allò de dir, bueno, estàs aquí, continues, doncs pues no. A partir de X anys t'han de fer de la casa, com es diu vulgarment. T'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, Pau Albert Martí, advocat, un plaer i fins a la propera. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la maleta Roncato Trolley Grande, rígida de alta resistencia por solo 165 euros. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Escolta'm, si et pregunto què és una comunitat energètica, que em respons?
Doncs mira, que és una forma d'organitzar-se entre la ciutadania, les pimes o bé també les administracions locals per decidir com produir, gestionar i utilitzar l'energia amb l'objectiu de beneficiar-se col·lectivament, tant des del punt de vista ambiental, econòmic com social, generant energia elèctrica o tèrmica d'origen renovable. A Catalunya hi ha un total ja de 58 comunitats energètiques que han començat doncs els seus projectes, però a cap i a la fi doncs, és un canvi més amb el consum d'energia. També podríem destacar, Montse, de que sí, aquest ha estat el primer hivern que ja acaba, tot i que el fred encara continuarà puntualment, amb la qual moltes comunitats de veïns ja l'han viscut sense la calefacció central. Les construccions del segle passat que oferien la venda de pisos com a reclam tenir calefacció central i que ara ja per la directiva europea, tot i que hi ha excepcions de moratòria, prohibeix, no? Per tant, avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ha estat Xavier Moncayo, que és president d'una comunitat de veïns d'un edifici de Lleida que en aquest cas encara no s'han establert com a comunitats energètiques, però sí que van fer un altre camí, que és retirar la gran caldera de la calefacció central per fer una calefacció de sistema individual. Xavier Moncayo ens ha reconegut els avantatges.
Bé, la principal avantatge és que tu ets amo, ets dueño i senyor del teu horari, és a dir, tu vols la temperatura que necessites en cada moment i doncs pots utilitzar-la, no? En aquest sentit, tens molta més llibertat, més independència.
El que va realitzar, en aquest cas, aquesta comunitat de veïns va ser una inversió de 5.000 euros per pis. Uh-huh. Una amortització esperada durant anys perquè el consum i la factura ha baixat, com ens ha reconegut Xavier Moncayo.
A nosaltres ens va sortir sobre uns 5.000, aproximadament uns 5.000 euros, però vaja, en principi nosaltres hem fet els números i ens sembla que és factible el poder no solament recuperar la diferència dels preus, que també hi ha una part que està subvencionada,
Mentre, com tu molt bé has explicat a Montse, l'Institut Català d'Energia està potenciant les comunitats energètiques. Mm. Tu m'has preguntat què és el que són. Bé, ho anem a averiguar una miqueteta més, perquè avui a l'informatiu migdia està la directora de l'Institut Català d'Energia, Marta Morera. Primer, ens ha confirmat les subvencions que ja han rebut 58 comunitats energètiques que s'estan constituint a Catalunya per un global de 4,7 milions d'euros. Marta Morera.
Ara mateix, la línia de SolarCop ha subvencionat a 58 comunitats a tot Catalunya amb 4,7 milions d'euros per fer la tasca inicial de constitució d'una comunitat energètica, que és tenir molt ben treballat el projecte tècnic, tant sigui una instal·lació de generació d'energia, sigui fotovoltaica o d'altre tipus.
I qui pot ser comunitat energètica? Perquè la paraula està molt bé, però l'hem d'anar al detall, no? Ja sabem que n'hi ha 58, que tenen aquestes subvencions prèvies per iniciar el projecte, però qui i com es crea una comunitat energètica?
És un conjunt de persones, siguin veïns, sigui això, a vegades hi ha ajuntaments que ho impulsen, i llavors a través de una participació de cada ciutadà que paga un cost anual, doncs ja forma part d'una part d'aquella instal·lació que hagi pogut fer un ajuntament, o com a empreses també, no?, en polígons industrials, també s'estan constituint ara comunitats energètiques que comparteixen també l'energia d'una o diverses instal·lacions.
Per tant, doncs, empreses amb un polígon industrial per compartir energia, veïns que també ho poden fer amb la seva comunitat de veïns, o fins i tot entitats. A Manresa fa poc Som Comunitats va reunir a més de 30 entitats explicant aquest projecte, perquè a hores d'ara, doncs, la creació de comunitats energètiques continua disparant-se. També hi ha, per exemple, a Flix, on uns veïns han comprat diverses plaques solars, i sembla que pot ser, doncs, de cara al futur de la energia, un camí interessant que a hores d'ara s'està iniciant i amb la qual podem tenir més informació. Montse.
Roger Reixac, que és treballador de Som Energia i també una de les persones que participa en el projecte de Som Comunitat. Roger, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per atendre la trucada. Anem pel principi. Què és Som Energia i què és aquest projecte de Som Comunitat?
Doncs Som Energia és una cooperativa d'energies renovables, una comercialitzadora i productora d'energies renovables, que hem desenvolupat moltíssims projectes, no, entorn a la transició energètica i a la transformació social, també, des del 2010 que ens vam constituir. I fa 3 anys, doncs, vam començar un projecte d'intercooperació amb altres cooperatives del sector energètic per impulsar i ajudar a difondre aquest nou concepte que són les comunitats energètiques.
Fa un moment el company Sergi Tora em parlava que a Catalunya, si no tinc mal entès, hi ha 58 comunitats.
58 que tinguem localitzades en figura jurídica, però tenim constància de que estan sorgint ja molts altres, com li diem nosaltres, grups impulsors o grups motors a molts municipis on hi ha persones que ja estan començant a organitzar-se per constituir-ne més. Sí, sí.
Com es pot arribar a un canvi de model energètic a l'actual per aconseguir un model 100% renovable?
Això és una pregunta que requereix d'una resposta bastant desenvolupada, però nosaltres tenim una solució o una resposta, una proposta bastant afina i acurada en termes d'empoderament de les persones. I últimament hem sentit a parlar molt de l'empoderament, però aquí el que nosaltres volem enfatitzar, volem remarcar, és que les persones prenguin consciència i sàpiguen i es formin entorn a la cultura energètica, al món energètic. Llavors, quan les persones comencem a aprendre i a veure en què consisteix la transició energètica i a conscienciar-nos, doncs és aquí quan una persona s'empodera. Llavors, per això s'estan proposant comunitats energètiques de la mà de la ciutadania, que siguin les persones que, independentment de si han estudiat o no, i del que hagin estudiat, en el cas que ho hagin fet, doncs puguin participar d'un grup que vol desenvolupar la transició energètica a nivell local, a barri-barri, poble-poble, i amb ganes, amb motivació i amb consciència de saber què han de fer. I hi ha diferents línies bastant importants, com per exemple hauríem de començar per parlar de reduir el consum, perquè el consum que hi ha actualment, que tenim actualment, és segurament en els majors casos més elevat del que realment necessitem. Llavors hem de parlar de rehabilitació d'habitatges, hem de parlar d'eficiència energètica en els aparells que utilitzem i de la cultura, no? De saber com utilitzar l'energia i realment si plantejar-nos si és necessari o no, perquè després quan anem a veure on es produeix l'energia i amb quins recursos quins recursos s'utilitzen per produir aquesta energia, veiem que el nostre impacte ambiental és molt elevat, massa elevat. En la transició energètica serà necessari també els recursos materials d'altres territoris, els quals també haurem de veure fins a quin punt els necessitem. I per això és important que tinguem clar l'energia que realment necessitem i parlar de començar a organitzar-nos per anar cap a un consum doncs, molt més reduït i necessari.
Vaig a preguntar-te què en pensen les grans multinacionals, les que, diguem-ne, s'emporten tot el pastís o la gran part del pastís.
Què en pensen? Nosaltres el que podem veure a les notícies és que volen... Doncs que el missatge és clar, no et preocupis, que nosaltres us ho farem tot. I ja construirem totes les centrals necessàries energètiques per tal de poder satisfer l'energia que estem utilitzant ara. Però el que no diuen en cap moment és d'on trauran tota la tecnologia, d'on trauran tots els materials, on els construiran, perquè estem veient també que a dia d'avui hi ha molts territoris, hi ha molts pobles afectats, ja tenim moltes comarques en alerta i en que estan doncs, organitzant-se perquè no caben, no? Seria el cas de Terra Alta, la Noia.
Sí.
Hi ha molts municipis i moltes comarques que es veuen greument afectades per la implantació de macroprojectes. I aquí és on volem anar nosaltres, no? A que siguin els pobles, les persones, habitants, ciutadania, que decideixi quins projectes han d'anar en el seu municipi de la mà, de forma acordada, no? De forma acordada amb l'administració pública i que hi hagi un diàleg real i pràctic amb tota aquesta... amb totes les persones.
Roger, la gent, malauradament, això és com quan plou, no?, que ens en recordem del paraigües. Aquí, quan ens pugen la llum és quan diguem, cal dalt, no sé què. Hem de pensar, no només amb el rebut, sinó de la manera que aconseguim aquesta llum, què passa amb aquesta llum, els impostos que hi ha en aquesta llum, etc. No? No com, per exemple, ara que no hi ha aigua, pensar de per què no hi ha aigua, no? És posar, diguem, la tirita abans que hi hagi la ferida.
Doncs aquí està, no?, el quid de la qüestió de la proposta que volíem fer, és potenciar sobretot la part formativa, entendre per què puja el preu del rebut de la llum, que a Som Energia hem estat anys fent pedagogia i aportant doncs, tota la informació necessària per tot explicant per què puja o per què baixa el preu de la llum. Sí. I què podem fer nosaltres, no?, des de a casa. Una cosa que és evident i que queda claríssima, que quan menys energia consumim, menys ens afectarà aquestes pujades i baixades. De comercialitzadores elèctriques en coneixem moltíssimes, no? Però anem a veure, anem pàgina per pàgina, no? Anem a veure qui fa difusió, qui intenta fer pedagogia per tal de que intentem reduir al màxim el nostre consum i, si és possible, produir energia a les nostres teulades, no? A través de plaques fotovoltaiques. I aquí nosaltres hem sigut pioneres a l'hora d'impulsar plaques amb els projectes aquests de compres col·lectives, no? Uh-huh. Que per territori s'organitzaven els grups locals, les persones sòcies de Som Energia, per tal de que... Bueno, de que ens poguéssim instal·lar plaques i fer-ho de forma col·lectiva.
Ah, home, i aprofitem que Espanya, Catalunya, som un país de sol, no? Estem desaprofitant el sol que tenim, no?, per produir aquesta energia.
El territori on vivim, claríssimament, és el paradís de les renovables.
Exacte.
I ja tenim molts recursos. Bueno, ara mateix, depèn en quina zona, en temes d'aigua és més complicat, no? Hi ha molta sequera, però en tema de sol i alguns territoris que tenen molts fluxos eòlics, no? On es pot utilitzar
vent,
l'energia eòlica, el vent, doncs d'energia n'hi ha. L'únic que s'ha de saber utilitzar, s'ha de planificar exactament on ha d'anar cada tecnologia i fer-ho sobretot amb la ciutadania que hi viu en aquells territoris.
Efectivament. Doncs Roger Reixac, treballador de Som Energia, que estan impulsant aquest Som Comunitats, impulsors d'aquesta transició energètica. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i tant de bo la gent prengui consciència de tot el que es pot fer amb els elements que ens dona la natura, com per exemple aquest sol o aquest vent a certes zones, òbviament, de Catalunya. Roger, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Per una transició energètica en mans de la gent.
Que així sigui. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
7:45 de la tarda, l'Interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de la informació més pròxima d'aquest divendres 15 de març amb els companys dels serveis informatius, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs t'explico que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, descarta dimitir i descarta també dimissions dins del seu departament per la mort d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern. La consellera ha reconegut aquesta tarda que els fets són gravíssims, ha recordat que ja hi ha oberta una investigació interna i assegura que si s'han d'aplicar mesures, es farà. La consellera sí que ha extès la mà als funcionaris de presons per reconduir la situació i acabar amb les protestes que continuen a les portes d'algunes presons, però els treballadors mantenen el pols i, de moment, segueixen amb les seves protestes. T'explico també que els Mossos d'Esquadra estan investigant l'aparició d'un home mort amb signes de violència en ple carrer al barri de Gràcia de Barcelona. El cos ha aparegut cobert amb bosses de plàstic i no ha transcendit cap detall sobre l'edat de la víctima ni sobre les possibles causes de la mort. I també es continua investigant un presumpte parricidi a Barcelona i Molins de Rei. Un home hauria matat els seus pares, primer a la seva mare en un pis a Sant Martí, després al seu pare en un altre domicili, en aquest cas a Molins de Rei. Ell s'hauria suïcidat després. Els pares eren d'edat avançada, més de 85 anys, i el presumpte parricida voltava als 50. No consten antecedents ni denúncies prèvies.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta informació. Yolanda Bernal, gràcies. Ja sabeu que a través de cope.es i les xarxes socials podeu seguir tota la informació. Gràcies, Yolanda. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
Bones notícies, espero que positives en el món esportiu. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Montse, companys? Bona tarda. Bueno, avui ho sabrem quan la pilota dicti sentència.
Perquè dic bones notícies perquè avui hi ha hagut sorteig, hi ha gent, sorteig a la Champions, i hi ha gent que està molt contenta, no?
Jo crec que en línies generals ha estat un bon sorteig pel Barça. Primer, expliquem, el rival dels blaugranes als quarts de final de la Lliga de Campions, el París Saint-Germain.
Bien.
El París Saint-Germain de Luis Enrique.
Bien.
El París Saint-Germain de Ousmane Dembélé i el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. No ens podem amagar tampoc. Partit d'anada a París, a França, 10 d'abril. Partit de tornada, Montjuïc, expectativa de ple, 16 d'abril. Un emparellament que no ha caigut gens malament a Can Barça, perquè entenen que el Paris Saint-Germain és un rival que no era ni de bon tros al Manchester City i que, a més, han vist com el Manchester City s'emparellava amb el Real Madrid per l'altre cantó del quadre, el cantó fort d'aquests quarts de final de la Lliga de Campions. Un Barça que ha de canviar el xip ràpid, centrar-se en la Lliga, demà roda de premsa prèvia a la jornada del cap de setmana, amb un nom propi també, el de Pau Cubarsí, el central que ha entrat a la convocatòria de Luis de la Fuente pels partits amistosos de la selecció espanyola davant de Colòmbia i de Brasil. Un seleccionador al qual ha dit que no està sorprès de l'evolució del jove central blaugrana. També tenim llista de convocats del Girona, que juga demà al camp del Getafe. Definitivament baixes David López i Sigankov, i tots pendents de Can Pericú del debut de Manolo González diumenge a la Romareda contra el Real Zaragoza. Paris Saint-Germain-Barça, 10 d'abril l'anada, 16 d'abril la tornada, i si el Barça passa, jugaria contra el guanyador del Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund. Però insistim, aquest cap de setmana torna la Lliga i ho fa, a més, diumenge amb un partit, doncs, també amb moltes expectatives. Atlético de Madrid-Barça al Metropolitano.
I tot ho explicarem aquí a la cadena COPE. Senyor Gil, gràcies, bon cap de setmana i bona feina.
Bon cap de setmana, Montse, adeu.
Ay, bueno, tengo que compartir una buena noticia porque Ángel Expósito me ha pasado este notición. El próximo lunes, tú, Ángel y la linterna vais a volar hasta el corazón de Ciudad de México con Iberia, porque Espacio Iberia abre sus puertas en la capital azteca para vivir la experiencia a bordo, saborear los fantásticos menús que se ofrecen en las cabinas o probar un simulador de vuelo. Y un momentazo así, pues hay que vivirlo. ¿Dónde? Pues aquí en la linterna el próximo lunes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes. Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente que dice, me debe, o sea, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante. 159.000
clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición,
puedes,
¿no?
Llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades,
más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no? De la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no? Que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social. todo lo hemos cancelado, o también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, pues todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, uh-huh, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no? Para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas, o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen: Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho: oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us imagineu poder prendre un cafè mentre feu la bugada? Doncs tranquils, perquè avui parlem de La Bar Laundry Bar, un negoci pioner que triomfa a l'Eixample de Barcelona. Marc Puerto, bona tarda.
Sí, la màgia d'aquest bar és que combina l'autoservei de bugaderia amb un bar-cafeteria i ha rebut per part de l'Ajuntament ni més ni menys que el Premi al Comerç Innovador. Nosaltres hem parlat amb en Gerard Navas, que juntament amb la seva parella van tenir aquesta idea de negoci.
Teníem ganes de muntar un negoci, estàvem pensant en diferents opcions i una d'elles era un bar. Però el que també al mateix temps érem usuaris de les bugaderies autoservei, les que, bueno, en aquella època s'havien obert moltes i en el barri, quan viatjàvem també ho fèiem servir bastant, i bueno, vam veure que això, que era molt avorrit l'estona d'espera, i és allò que et feia cosa marxar per si, jo sé, si algú t'agafava la roba o qualsevol cosa, i llavors, clar, se'ns feia molt llarga l'espera i vam dir, ostres, podem combinar oci i l'activitat quotidiana, que seria genial, no?, per aprofitar el temps, aquest temps de rentat per fer coses, per sociabilitzar o aprofitar i treballar, o dir això. La idea era això, que aprofitar el temps.
D'això ja fa 6 anys. El 2018 van obrir una primera botiga al carrer Consell de Cent i fa menys d'un any han pogut obrir aquest segon local a l'Eixample. Un èxit que, sens dubte, diuen, ha sigut gràcies al suport dels clients de la zona, que va permetre que superessin la pandèmia quan molts altres comerços van haver de tancar.
Molta gent del barri, principalment, gent que viu a prop, i algun turista, algun viatger, però principalment són gent del barri. Això ho vam veure també molt, molt clarament el temps de la pandèmia, que per sort vam poder sobreviure, i clar, el client era 100% resident. Llavors allà vam veure que teníem que potenciar aquest tipus de clientela i estar en el barri.
Per tant, un establiment on relaxar-se, llegir o treballar amb l'ordinador, alhora que es pot prendre alguna cosa i rentar la roba amb dos tipus de rentats diferents. La primera, o el que es diu el rentat petit, per un preu de 5 euros, o el gran per 9,50, i les secadores a un preu de 2,5 cada 15 minuts.
Este fin de semana, súbete al tren de los goles.
Viajeros al tren.
Al tren de la diversión.
Gente bonita y salada.
Al tren de tiempo de juego.
Es elaborada la broma.
Este sábado, Osasuna Real Madrid.
Era como un auténtico tren expreso.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
En la tarde del sábado, cruzamos los límites del drama y la comedia.
Tú siempre has sido un chico encantador.
Con una leyenda de cine.
Y sigo siendo un chico encantador, ¿o no?
Pensamientos mortales y El gran halcón. 2 de Bruce Willis.
Bueno, ya lo hago yo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Tú me has vuelto loco, en serio, te lo digo. Me miraste a los ojos y me hice pequeñito. Si te va, ahora que me va a controlar, comprando droga por el rabal. Dije un te quiero y tú un hasta luego. Y ahora que me he descolocado, tengo el corazón mareado. Y cómo se pasa la vida, yo voy despacio y tú llevas prisa. Y es por ti que me he enamorado.
Bueno, nos encanta poner etiquetas, por desgracia. Y lo digo porque hay un grupo que estás escuchando que se llama Tu Otra Bonita, en el que se le etiqueta como un grupo que hace rumba psicodélica o indie mestizo. Pero lo cierto es que la música de Tu Otra Bonita no puede encasillarse en un solo estilo. Prueba de ello es este último trabajo discográfico, el quinto, que lleva por nombre ¿Quieres Rollo?, publicado a principios de febrero y en cuyas canciones las que la banda da otra vuelta de tuerca a esa propuesta, buscando sorprender con cada nota tanto a fans como a nuevos oyentes. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los componentes de la banda, Héctor Lacosta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, lo de las etiquetas es un rollo, ¿eh?
Pues sí, la verdad, un buen enlace has hecho ahí, etiquetas y rollo, todo en un paquete. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ya sabes que la sociedad cada vez tiende más a poner etiquetas a todo, ¿no? Y nosotros, sin embargo, nos hemos mantenido fieles. No sé si a seguir un estilo, ¿no? Pero sí que a hacer lo que queremos. Uh-huh. Y bueno, hacer lo que queremos, por la consecuencia es que tengamos la libertad de no etiquetarnos con nada.
Pues eso es maravilloso.
No decirlo.
Oye, vosotros sois una banda que habéis tenido, me gusta mucho cuando escuché deciros que habéis tenido que sudar cada oyente, que nunca habéis tenido ese eco mediático de otras formaciones, ¿no? Quizás porque estamos en un país acostumbrados a encasillarlo todo, ¿no? Y vosotros os habéis mantenido a ese margen de etiquetas.
Sí, bueno, es verdad, ¿no? Hemos tenido, nuestro camino ha sido rocoso, de carretera, de tocar, y en el sitio donde estamos, te puedo decir que no es porque no nos hayan regalado nada, ¿no? Sino ha sido base que la gente que nos ha escuchado y le ha gustado nuestras canciones, a pesar de que, como te he dicho, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa fuerza mediática ni ese respaldo. Ahora cada vez pues nos acompañáis más y así lo agradecemos porque, bueno, lo importante es que la gente pueda escucharnos y decida si le gustamos o no y si nos van a acompañar en nuestro camino.
En el último año, Héctor, os habéis consolidado como una de las grandes promesas del panorama musical, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que no nos podemos quejar. Este año con el nuevo disco, además, creo que vamos a estar en muchísimos festivales, según nos pasa nuestra agencia. Y bueno, eso es una señal de que el promotor está contento, que ven que la gente quiere ir a vernos y por lo tanto, pues que siga así, ¿no?, esta contratación.
Además, me han dicho que es un show renovado y creáis siempre un ambiente de alegría y fiesta, ¿no?, en cada uno de vuestros conciertos. Esto es lo que hay ganas, ¿no?
Bueno, es que nosotros somos así como personas. Cuando vamos a un concierto, bueno, pues es igual que hay gente que le gusta estar tranquilo, relajado, escuchando un concierto, pues a nosotros cuando vamos nos gusta disfrutar, bailar, pasarlo bien, charlar con el amigo, conocer a gente en el concierto, y bueno, intentamos que los nuestros pues sean así. Es verdad que va a ser un show renovado, vamos a acompañar de grandes músicos, de Guillermo, de Chico Pérez, ahora se une Bill Miralles con nosotros. Bueno, creo que va a ser un gran show y bueno, lo que tendrá que decir la gente, no nosotros.
Oye, explícame por qué ¿quiere rollo tiene tres interrogantes detrás?
Bueno, porque no sabe la respuesta. No, bueno, el quiere rollo este viene porque nosotros, aunque parezca que no, que parecemos unos chavales, pero ya tenemos nuestros añitos. Y nosotros en su momento, cuando ligábamos, pues no existía este rollo de las redes sociales y del like, ¿no? Nuestro like era cuando estabas en la discoteca, acercarte a una chica y decir, oye, ¿quiere rollo? O no ibas tú, porque a lo mejor no te atrevías y le decías al colega, oye, por favor, vete tú, que eso me ha gustado mucho, díselo.
Sí.
Y luego a lo mejor el colega aprovechaba el viaje, ¿sabes? Y ya no, el rollo se lo pedía para él, no para ti.
O sea, que lo del rollo, que cada uno le ponga después lo que quiera detrás.
Efectivamente.
Oye, en este álbum ha participado, bueno, Bebe, maravillosa, con Coloreado de Azul, y también Shinova. Sí. ¿Cómo han sido estas colaboraciones?
Pues la verdad es que primero estar agradecido, ¿no? Primero Gabriel de Shinova, pues porque es amigo, y le pedí que si le gustaba esta canción que colaborara, me contestó que sí, siempre cercano y maravilloso con su contestación, sí. Que lo tengo que decir así claramente. Y a Bebe nosotros no la conocíamos, era un artista que habíamos admirado siempre mucho, de hecho la poníamos ejemplo en nuestro disco porque nos encanta su sonoridad, de los discos que ha hecho con Carlos Jean, y la poníamos en los briefing como ejemplo y le mandamos la canción así como estoy escuchando, le mandamos la canción y dijimos, Bebe, ¿te gusta? Y dijo, me encanta, quiero hacer, fíjate que ella es una persona que es reacia a las colaboraciones.
Pues sí.
Y a nosotros sin conocernos pues nos dijo que sí, bueno, la verdad.
El buen rollo. Oye, antes hablábamos de que antes se ligaba, bueno, eso, la discoteca y tal, el face to face. ¿Cómo lleváis lo de las redes sociales? Porque sois, se reproducen vuestros o vídeos o canciones por miles, millones, ¿no? ¿Cómo se lleva eso?
La verdad que sí, bueno, pues actualmente, por suerte, por desgracia, ya no eres nadie si en las redes sociales no apareces, ¿no? De hecho, incluso al principio pensamos como estrategia de marketing que este disco fuera puramente analógico y que no se la única manera que tuvieras de escucharlo era a través de comprar el CD o en las radios, ¿no? Como era antiguamente.
Claro.
Pero ahora mismo, si haces eso, por lo menos nosotros que no tenemos este respaldo estaríamos vendidos, ¿no? Pues hay que amoldarse a los tiempos, aprovechar las redes todo lo que se puede y es así, es que es la actualidad.
Oye, no hay cinco, decían que no hay dos sin tres, no hay sexto sin quinto, ¿no? Ahora estamos en el quinto, ¿ya estáis trabajando en lo que será el sexto o estamos aprovechando que este acaba de lanzarse en febrero?
No me metas presión, la verdad que no, vamos a sacar el quinto, hemos sacado el quinto. Estamos felices, ahora hay que defenderlo en la gira, que la gente vea que lo que hemos grabado lo sabemos tocar, que hay muchas veces que se da el caso que vas a los conciertos y ves que no, y que la gente lo vea y que nos diga y ya veremos. De momento vamos a disfrutar en la hora, que estamos en un momento dulce y seguir creciendo.
Muy bien. Oye, estaréis el próximo 4 de abril en la Sala Apolo, una sala que a mí me encanta, con un rollazo brutal, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Bueno, nos hemos metido ahí en un berenjenal, yo pienso. No sé si lo va a ser demasiado grande para nosotros, ¿no?
¿Qué dices?
Pero sí, bueno, la verdad que van muy bien las entradas y espero que se agote porque va realmente bien. Y bueno, pues ahí nos veremos. Yo qué sé, es un sitio muy carismático, ¿no? Tenemos ganas de hacerlo bien ahí y que Barcelona nos tiene mucho cariño, la verdad. no es un cumplido, sino que es verdad que nos tratan fenomenal y creo que va a ir bien la cosa.
Bueno, pues todos a comprar esas entradas para el Teatro Apolo el próximo 4 de abril para ver a esta gente con tan buen rollo, porque además lo transmiten en su música, tu otra bonita y con este nuevo trabajo discográfico que es ¿quieres rollo? Rollo, 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 los tres interrogantes que no falten. Héctor, un besazo grande y un saludo al resto de compañeros del grupo que deben estar por ahí, Alberto y Félix, un besazo.
Eso haré, muchas gracias.
Gracias, un abrazo, un beso. Gracias. Nos quedamos con vuestra música, hasta luego.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palo.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
De dilluns a divendres, momentos... amb Luis Rodríguez.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Doncs arriba el moment d'acomiadar-nos. Fins aquí ha arribat la linterna a COPE Catalunya i Andorra, però la linterna continua amb Àngel Expósito, que farà doncs un recull de tot el que ha estat actualitat al llarg del dia, almenys fins al moment, perquè poden passar qualsevol cosa en qualsevol hora de la tarda i durant la linterna d'Àngel Expósito. Recordar-te que si vols recuperar alguna de les entrevistes que hem fet al llarg de la programació de la cadena COPE, les pots trobar a través de la plana web de COPE Catalunya. Ens busques allà i allà tens tota la informació i també a través de la plataforma X, antic Twitter, doncs allà també ens trobareu. Espero i desitjo que acabis de passar una feliç tarda, sobretot que gaudeixis del cap de setmana. I la COPE no para, eh? Així que si estàs de cap de setmana i tens ganes de continuar escoltant-nos, ja ho saps, la COPE 24/7, que acabis de passar. Bona tarda! Salutacions de la Montse Rodríguez. Adéu-siau, que vagi bé.
Andorra. Descubre Pura.